Hola, què tal? Bon
Hola,
dia.
Hola, Jordi.
Molt bon dia. Què
Hola,
tal?
Arnau Tordera, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Una pregunta, Guille. Pots explicar-me què és un One Hit Wonder, per la gent que no ho sàpiga?
És molt complicat, perquè ja hi ha polèmica, eh? Les xarxes... Sí. Aquests no me'ls foteu al sac dels One Hit Wonders com si estiguéssim dient un insult, saps? Sí. Mira, aquest grup, aquests són uns cabrons. No, simplement és, estem dient que tenen una cançó que arrasa a nivell mainstream i de coneixement popular, que és que té una transcendència transversal i massiva, diguem-ne, molt superior a qualsevol altra cançó de la discografia. I aquí dins, evidentment, n'hi ha tipus Gangnam Style, per dir alguna cosa, que és un tio que probablement només coneixem per aquesta cançó, malgrat que en té moltes altres i té una discografia extensa, i poden haver-hi grups que molta gent digui, hòstia, però aquests tios tenen molta credibilitat, no?, i tenen una gran discografia. Els Bagels de Video Kill the Radio Star tenen dos discos magnífics molt influents a la història de la música popular, no? Però és una cançó que molta gent que l'està cantant, i de fet la majoria probablement no et sap dir qui la canta, no?
És més, te diré una cosa, estimat Guille, que, per exemple, avui hem posat, com que hem dit que posaríeu cançons de One Hit Wonders dels 90 i del 2000, he anat una mica més enrere, i aquest matí he punxat un quart de set al Why is Why is,
ui,
de Desireless.
Que trista,
vale?
Per és això. Una...
Com?
No, és trista, per mi és trista.
Sí, ja. Tu agafes a Spotify, que et diu, tu poses el nom del grup o del, o del cantant o del solista, i et diu les cinc primeres nombres de visualitzacions que té, i Desireless té Why is Why is 59 milions de visites. Why is Why is Maxi és la segona i té 2.100.000, clar.
T'ho
ve sumant, eh?
61.
La tercera més escoltada de Desireless es diu Boies Boies.
Home.
Que són 1.500.000 més.
Estàvem a 61, 62 i mig.
62 i mig. I la quarta és Euroremix Boies Boies, 1.300.000. Clar, aquestes són les quatre primeres. I la cinquena és una que es diu John, que té 644.000 escoltes. Per tant, vol dir que imagina't la distància entre la cançó principal i la resta.
És interessant, avui dia, que és tot molt transparent, no?, i molt visible, perquè probablement el posar un grup o un artista dins el sac del One Hit Wonder, que simplement és una descripció com moltes d'altres, no?, que pots fer moltes lectures d'aquell grup, és una cosa que millor fer-la amb el temps i amb la perspectiva històrica, perquè en el moment és com a complicat saber si aquell grup tindrà, no?, un altre hit. De fet, hi ha Two Hit Wonders, també, o hi ha One Album Wonder, o el que li vulguis dir, no?, però... I, efectivament, ara, amb aquesta perspectiva, doncs dius, home, doncs sí, malgrat que tingués d'altres cançons, no?, i que probablement algunes potser a algú li semblin millors, i fins i tot de grups amb molta credibilitat. Ara... Jimi Hendrix va tenir una sola entrada al Top 40, o Janis Joplin, per dir alguna cosa, probablement a ningú se li acudiria posar-los al sac del One Hit Wonder. Yeah. Però la definició estricta que fa Billboard de One Hit Wonder seria aquesta.
Però és que One Hit Wonder, de fet, és la cançó. No és l'artista.
Sí, totalment.
De l'artista, és la cançó.
Sí, no, perquè sí, li deien Meravelles d'un sol èxit, no? Era el, això, però... És interessant aquesta lectura que em fas, perquè avui parlàvem, no?, i debatíem a Twitter amb un oient del programa, i al final, clar, arribàvem a la conclusió aquesta, efectivament. El que roman són les cançons, probablement, i després els grups tenen les seves discografies, però això està allà, i aquella cançó no te la treu ningú, i si una gent canta... I no sap que són els White Stripes, i qui és Jack White, i tota la seva, no?, càrrega i bon fer de la seva història, no?, la seva carrera, no passa res. Aquella cançó ha transcendit a nivell massiu, popular i de forma intensa, no? I allò queda allà, i aquella cançó queda allà i quedarà allà per sempre. I probablement un estadi de futbol d'aquí 50 anys continuarem escoltant la cançó dels White Stripes.
Són les 11:25. Arnau, el secret de l'èxit d'avui... De quina
doncs mira,
cançó estem parlant?
Justament he seleccionat un dels casos més paradigmàtics d'aquest fenomen que ara definia de manera absolutament precisa en Guille. Un èxit d'aquells que va arribar per la porta gran, però, contra tot pronòstic, no va projectar el seu autor cap a una fama perpètua, sinó que a partir de llavors va viure en un cert desencís constant. 1, 2, 3, 4, 5. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita. Això és el Mambo No. 5 de Lou Bega, publicat l'any 99 i que es va convertir ràpidament en un èxit que va liderar totes les llistes mundials. D'aquell artista, abans deien que quedaven les cançons, l'artista, m'he preguntat, ja que va acariciar el cel amb aquesta atractiva cançó, què se n'havia fet, on devia estar, què devia estar fent amb la seva vida aquest senyor? Doncs, per sorpresa meva, segueix en actiu, tot i que absolutament allunyat de l'aparador mediàtic que li va portar aquell èxit. Fa només un mes publicava aquesta peça que penso que testimonia de manera prou clarivident el seu declivi artístic. Sense cap intenció de menystenir l'artista, però a priori no semblaria que una versió de la Macarena feta l'any 2021 sigui una idea gaire prometedora. I algú podria pensar que el declivi de l'artista es demostra en el fet que ara només sigui capaç de publicar una versió d'una peça antiga en comptes de generar-ne una de nova. Però la veritat és que el seu gran èxit, Mambo No. 5, parteix d'una peça de 1949. I us preguntareu com s'anomena això que sona. Doncs justament això és l'autèntic Mambo No. 5, o Mambo número 5, un mambo escrit pel compositor cubà Dámaso Pérez Prado, que va ser qui va sublimar aquest estil i el va fer famós entre el gran públic. El mambo és un estil caracteritzat per tenir un ritme trepidant i sincopat, molt ballable, i que habitualment combina la percussió tradicional cubana amb els instruments de vent més característics de l'herència jazzística nord-americana. Pérez Prado era tan prolífic a l'hora de compondre mambos que va arribar un moment on ja ni tan sols es molestava a buscar un bon títol per les seves peces i simplement va començar a enumerar-les. Un altre de ben famós va ser el Mambo número 8. I fixeu-vos en aquest crit perquè el tornarem a sentir. Però, de fet, no és que Lou Bega fes una versió del Mambo No. 5 de Pérez Prado, ni molt menys. Ell va compondre una peça nova amb la seva lletra i amb les seves melodies i el que va fer va ser utilitzar algun dels fragments de la peça instrumental de Pérez Prado. Com que també vam enllevar-ne el nom original, això va fer que els propietaris dels drets del Mambo li reclamessin els ingressos generats amb la seva peça, que imagineu-vos fins on devien arribar. Després d'alguns anys de judici i paperassa, finalment es va concloure que l'autoria del Mambo No. 5 seria compartida entre els dos autors. I suposo, diria que els drets d'autor, doncs, també. Després ens fixarem exactament en quins fragments va utilitzar de la peça original, però ara centrem l'atenció en el tema de la lletra. Un d'aquells temes recurrents que la cultura ha anat reiterant una vegada i una altra. El llibertí que enamora allà on va i que no coneix altra actitud vers la vida que la seducció. Una versió moderna i musicada del clàssic Don Juan. A little bit of my no estem davant d'una lírica, és a dir, d'una lletra de cançó que pugui passar a ser destacable a la història de la literatura. I fins i tot diria que des de l'òptica contemporània, si el jutgem des de la perspectiva d'avui en dia, ens pot semblar una lletra força discutible, però al final les cançons són una petjada de la societat i també testimonien un temps i una realitat concreta. La peça ens situa en el context de l'inici d'una festa. Un grup de nois puja un cotxe i es disposa a anar adquirir carburant alcohòlic per tal de gaudir d'una vetllada distreta. A partir d'aquí, el protagonista bàsicament ens anirà relatant la seva absoluta devoció per la seducció i la temptació constant que té per tal de posseir el màxim nombre de dones possibles. En aquest context d'ambició, ens anirà enumerant el nom de les seves diverses conquestes. Com deia abans, el mambo originalment és un tipus de música pensada per ser ballada i en aquest sentit Lou Bega trasllada una idea similar a la seva peça. La cançó va ser protagonista absoluta de les pistes de ball a inicis del 2000. La seva proposta, com sentim, de fons, utilitza recursos propis de l'època, on destaca la utilització de la percussió electrònica, però justament allò que li aporta aquest caràcter tan especial i singular a la peça no són les cites, són justament les cites o les mostres, aquest aprofitament d'alguns dels fragments del Mambo No. 5 original de Pérez Prado. Descobrim els fragments que Lou Bega va agafar d'aquell mambo i veiem com va transformar-los per adaptar-los a la seva cançó. Sentim de fons el fragment original del Mambo, i tenim la percussió, i els vents ressegueixen les notes de dos arpegis amb aquest ritme tan característic. I ara descobrirem com apareixen a la peça de l'Ovega. Estan una mica modificats, però es poden percebre de manera molt clara. Exactament el mateix dibuix melòdic, però en aquest cas sonant per sobre una base rítmica molt més completa. Va utilitzar aquest fragment per una banda i per l'altra una altra que té molta rellevància a la seva cançó, però que el Mambo original només forma part d'una coda final. Aquí tenim el Mambo original, sentim les trompetes sonant amb molta intensitat, el registre agut de l'instrument, fins i tot es nota la tensió pròpia de l'intèrpret, o dels intèrprets, vaja. I ara veurem com va utilitzar-ho a la versió moderna del Mambo No. 5. Aquí ho tenim. Serà realment important aquest fragment dins la cançó perquè agafa el rol de moment instrumental que ens ajudarà a separar els moments on hi tenim veu dels que són purament doncs, sonors, o estrictament instrumentals, vaja. Aquests fragments manllevats del Mambo No. 5 original s'aniran alternant amb moments on l'Ovega utilitzarà diverses tècniques vocals. A vegades està més a prop d'una espècie de rapejat i a vegades clarament en el registre melòdic. S'ha de dir que malgrat que ell és alemany, que això ho desconeixia completament, el seu pare és ugandès i d'ell en va heretar aquest to tan vellutat i atractiu de les veus negres, i tractant-se d'una peça que parla de la seducció, considero que la seva veu és del tot adient per aquest propòsit. Ara sí, endinsem-nos en el món d'aquest Don Juan del Mambo i descobrim com ens l'explicava Luke Vega. Entrem a un club. This is Mambo No. 5. I comencem amb aquest sintetitzador, de moment una percussió simple. I a partir d'aquí, l'Ovega començarà a relatar-nos la història d'aquesta seducció. 1, 2, 3, 4, 5, everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Entra tota la base rítmica i el baix, que ens aniran acompanyant al llarg de la peça. I ara, molta atenció que passa per sota de la veu. A poc anirà apareixent un dels fragments del Mambo original. El moment només s'insinua, però ara s'acosta un dels moments més intensos de la peça i mentre va dient noms de noies, sonarà de manera contínua. Realment, aquest detall dels vents li aporta un caràcter molt singular i és un dels únics elements d'ornamentació que té la cançó. I ara, fixeu-vos en aquest crit. És un crit que hem sentit abans, extret del Mambo número 8. I justament aquí tenim l'altra cita famosa del Mambo No. 5, el fragment instrumental que a la peça original interpretaven les trompetes en tessitura aguda. Realment són molt interessants els diversos efectes electrònics que utilitza com a separador. Escolteu. I continuem amb la mateixa estructura, tot i que ara l'anirà reduint. Com deia abans, a les estrofes s'utilitza un cant més aviat rapejat, en tessitura mitja, que també ens aporta contrast tot plegat. Tornen a aparèixer els saxos en segon terme i ràpidament arriba la tornada, que ara ja no s'ha fet esperar tant. Si pareu l'orella, podreu fixar-vos en el baix, que és molt simple en aquesta peça, però que és un dels secrets perquè ens enganxi tant. Segueix amb la numeració de conquestes i finalment interpel·la l'oient. També pretén seduir-nos a nosaltres. I això ens condueix a una altra exposició del fragment instrumental. I ara comencem a necessitar algun moment de contrast que ens aporti coses noves. I aquí el tenim. Saxos. Trombons en tessitura greu. Tota la banda sonant. Trombons altra vegada, tot i que ell diu de trampa. Tutti un cop més. I això ens ha servit per agafar aire i encarar el final de la peça. Una última tornada, però fixeu-vos que ha reduït molt la percussió. Sona molt més lleuger i això es fa perquè quan torni a entrar tindrà molta més contundència. Aquí ho teniu, també tornen els saxos i amb això tindrem una última dosi d'adrenalina. I Lloguera encara es guardava una petita variació per nosaltres, a qui l'està interpretant sobre la mateixa base, però en aquest cas amb una nova melodia vocal. I acabem de la mateixa manera que ho fa el Mambo No. 5 original, amb aquest fragment instrumental interpretat pels vents. I ho combinarem tot plegat amb un últim crit agafat de Pérez Prado i amb unes marques agudes interpretades per les trompetes. És cert que això va ser un absolut one-hit wonder, però sigui com sigui, Lou Bega sempre podrà dir que va aconseguir seduir mig món.
11:37. Arnau Tordera, fins la setmana que ve. Cuida't.
Una abraçada.
Una abraçada. Arnau.